Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com està? Soc el Ricard Álvarez. Comencem Herrera en Cope a Lleida, puntuals com sempre, 12 i 20. Avui dimarts 19 de juny del 2018, hores d'ara amb 24 graus a la ciutat de Lleida. Com sempre, buscarem aquesta previsió meteorològica. També l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Avui estarà amb nosaltres el Ramon Drudis per parlar d'astronomia. També parlarem de barres amb el Cosme Garcia i de les rutes turístiques amb el Joan Bellmunt. A partir de la una obrim la Nacional 240. Està de moda parlar de la Nacional 240 avui, i afortunadament no d'accident, sinó d'aquest previsible alliberament de l'autopista de peatge per l'any 2021. Però nosaltres obrim la Nacional 240 els dimarts amb parlant de receptes i de gastronomia, i també amb la Leida Martí parlant d'imatge i de moda. Hi ha dos quarts de dues, ja saps, la tertúlia dels polítics, on acabarem parlant de tot, fins i tot de política. 24 graus, hores d'ara, a la ciutat de Lleida. Anna Borrell, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. El cel es manté molt clar, molt serè, les comarques de Lleida avui, amb unes temperatures que no varien molt, si bé poden pujar més. Hi haurà màximes de 32 graus a Lleida i Balaguer, 31 a Tàrrega, 29 graus a la Seu d'Urgell i fins a 26 a Viella. El vent continuarà suau i variable, amb tendència a bufar del sud. Demà dimecres es mantindrà així també el temps estable, cel poc ennuvolat o serè, amb núvols d'evolució diurna cap a punts del Pirineu, on no descartem a la tarda alguns ruixats aïllats. Les temperatures pujaran més, hi haurà mínimes de 19 graus a Lleida, 18 a Balaguer, 17 a Tàrrega, 14 a la Seu i 11 graus a Viella. El vent continuarà fluix i variable.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna.
Cope Lleida.
Estàs informat.
I comencem parlant de successos i, lamentablement, d'incendis. Han cremat 7 hectàrees en 3 focs a l'Urgell i les Garrigues, en camps de Preixana, Juneda i Tàrrega. Aquest darrer, per cert, per un corb electrocutat. A Agramunt hi va haver un altre per un petard. Per tant, s'acosta la nit de la Revetlla de Sant Joan. Ull, sisplau, i això que aquest any ha plogut força. Entitats i partits de Ponent reben amb satisfacció l'anunci de rescatar el peatge de la AP2, exigeixen garanties de que s'acabarà aplicant i també demanen que no s'hagi d'esperar 3 anys, ja que mentrestant hi continuaran havent morts a la Nacional 240. Per la seva part, la plataforma Prou Morts a la Nacional 240 considera insuficient l'alliberament de la AP2 per reduir la sinistralitat. L'alcalde de les Borges Blanques continua insistint en la necessitat de desdoblar o duplicar, o quadriplicar, en aquest cas, la carretera, perquè l'autopista no és prou permeable. Dic quadriplicar perquè, per exemple, a les Borges, amb un quilòmetre de distància, passaria l'autopista liberalitzada amb doble carril i l'autovia que pretenen construir sobre la Nacional 240 també amb doble carril. Per tant, passaríem de tenir una autopista de peatge i una carretera nacional a tenir 4 carrils per sentit pràcticament junts, almenys aquí a prop de la ciutat de Lleida. O sigui que anem del blanc al negre. Les obres del nou Museu d'Art de Lleida començaran al setembre, tal i com va avançar l'alcalde de Lleida, Àngel Ros, a Cope Lleida ahir, a l'entrevista. Amb l'habilitació de l'antiga audiència, el Jaume Morera comptarà amb una seu definitiva després de 100 anys. Lleida lidera el creixement d'empreses del metall durant el 2017. El baròmetre trimestral de Pimec Metall conclou que es va registrar un increment d'un 3% respecte al 2016. Parlem d'esports. Ho fem amb Control Motor.
Control Motor amb els esports.
Anticipa't al Mundial de Rússia i gaudeix de la nova sèrie especial Go de Hyundai. Anota't un punt i emporta't un i10, un i20, un i30 o un Tucson amb un equip de campionat. Apropa't al teu concessionari Hyundai i no et perdis aquesta oportunitat de gaudir del millor equip del Mundial. Hyundai.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Parlem de futbol, parlem de Lleida, perquè Lleida segueix sense triar entrenador i el Saragossa ha fitxat ja Idiáquez i Givanel. Això ja és el serial de l'estiu, almenys localment. I una altra notícia d'esports, aquesta és curiosa, i és que l'equip de veterans del Club Bàsquet Lleida, que són mares de jugadores, que això ja ha passat en d'altres clubs, al final els pares o les mares doncs han d'estar les hores d'entrenament, què fan? Doncs alguns i algunes, el que fan és dir, escolta, i per què no juguem nosaltres també? Creem l'equip de veterans. Doncs l'equip de veterans del Club Bàsquet Lleida comparteix entrenaments amb usuàries de la Fundació Aspros. Per tant, Són entrenaments que aboguen per la inclusió. El grup també organitza sortides conjuntes a sessions cinematogràfiques i a sopars. Per tant, estan força divertits.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Ja saps que ara arriba la Mari Carmen Salvador, a qui saludem. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
I amb la Mari Carmen el que fem és memòria. Recordem, tal dia com avui, què s'estava dient, què passava, de què parlava la gent tal dia com avui, però de fa 25 anys. Per tant, un 19 de juny del 93.
Moltes coses. Comencem parlant de futbol. Home. Continuarem parlant dels atemptats al País Basc. O sigui, hi ha moltes coses. En primer lloc, el Futbol Club Barcelona va aconseguir per primera vegada en la seva història 3 lligues consecutives. Mira. Va ser l'any en què el Barça depenia de la victòria del Tenerife, que jugava al seu estadi amb el Madrid. I l'equip de Cruyff va guanyar el Camp Nou per 1-0 a la Real Societat. I el Tenerife va guanyar el Madrid. El dia 23 de juny del 93, Barcelona i Lleida van jugar també un partit a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. O sigui que es va donar la casualitat, el Barcelona va fer el que tenia que fer a l'estadi del Barça, aquí a Barcelona, va guanyar, però resulta que necessitava que el Madrid perdés a Tenerife, i va perdre. Uh-huh. Llavors, pues, van
ser això,
campions de...
Va passar 2 anys.
2 anys seguits.
A més, va passar 2 anys igual, van arribar a la darrera jornada, necessitaven que el Madrid perdés a Tenerife... I el Madrid va perdre a Tenerife els 2 anys seguits.
I després se va fer també de notícia que es va fer aquest amistós el 23 de juny a Barcelona, que van jugar a Barcelona i Lleida un partit a l'Estadi Olímpic de Montjuïc per lleidatans. Com que els lleidatans havien pujat a primera, pues clar, van fer aquest partit amistós amb el Barça. Uh-huh. També, anem ara al País Basc, ETA va tornar a matar. Això és més tràgic. Sí. 6 militars i un civil van morir a l'explotar un cotxe bomba a Madrid. 2 artefactes van explotar al centre de la capital provocant el pànic i el desconcert. 5 de les persones que van perdre la vida eren mandos d'alta graduació. Es pensava que l'acció podia ser obra del Comando Madrid. Va ser el que fins aquell moment havia causat més víctimes. Entre els ferits greus hi havia 3 nens. Desortadament, 3 nens. La banda armada havia atemptat 7 vegades contra objectius militars a Madrid. Les accions amb cotxes bomba van costar la vida a 37 persones a la capital des de l'any 1985. El Ministeri de l'Interior va assegurar que ETA matava quan podia i on podia.
Sí, sí. I ja no se n'en recordem d'aquests anys, eh?
No, però era molt cru, molt cru, molt, molt. I ho patíem no solament les persones que vivien al País Basc,
no. Sí.
Tota la població de tot el país, vull dir que érem tots que patíem i ens feien, doncs, les notícies aquestes ens trasbalsaven.
Mm-hmm. Sí, tant.
A més, també era notícia, un dia 19 de juny del 1993, van decomissar a pescadors francesos 204 truites. Els van sorprendre pescant furtivament als llacs de Capdella. Les truites requisades es van donar a l'Hospital de Tremp i a la residència de la Pobla, mentre de la Guàrdia Civil, membres de la Guàrdia Civil i del DARP, del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, van participar també en aquesta operació. Van agafar els pescadors furtius.
Home, Déu-n'hi-do, 204 truites,
sí,
no?
Sí, sí, sí. La Diputació estava estudiant el traspàs total de benestar social a la Generalitat. Els treballadors encara depenien de l'ent provincial. El plec de condicions podria ser aprovat en el ple del mes de juliol. La llar de Sant Josep seria un dels edificis afectats pels traspassos. Us recordem ben bé els lleidatans perquè era una llar molt emblemàtica aquí a la nostra ciutat. Uh-huh. I acabem parlant de l'ascens a primera divisió de la Unió Esportiva Lleida. Després d'aquest ascens es volia remodelar el camp d'esports amb un crèdit de 160 milions de pessetes. D'altra banda, el president Jordi Pujol va rebre a l'equip, a la Generalitat, i va dir que els esperava quan guanyessin la Copa d'Europa.
Bueno.
Els va fer una broma, però bueno... Ojalá.
Mari Carmen, fins demà.
Fins demà.
En mi casa es imposible que estalle una tubería. En mi casa una inundación, jamás. En mi casa contratar un seguro de hogar, ¿para qué? Pues porque sin seguro de hogar después de una inundación pagas todos los daños y nadie te lo cubre. Piensa un poco más en tu casa y piensa en Línea Directa. Porque ahora tienes el nuevo seguro esencial de vivienda por solo 99 euros. 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa. Una compañía Bankinter. Oye, Fer, ¿tú tienes alarma?
Sí, una aquí y otra en mi casa de la playa.
¿Y qué tal? Estoy pensando en ponerme una.
Yo estoy muy contento. La alarma que tengo aquí la activo todas las noches mientras dormimos. Y la de la playa la tengo para que no se nos meta nadie.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Este verano súbete a la ola del Festival de los Descuentos del Corte Inglés.
Ahora todo lo que necesitas para tus vacaciones con hasta el 40% de descuento en una gran selección de artículos de las mejores marcas. Carol, Hackett, Dockers y muchas más. Hasta el 28 de junio. Te esperamos.
Prepárate para un verano perfecto con el Festival de los Descuentos del Corte Inglés.
Herrera en COPE.
COPE Lleida.
Estàs informat.
I ara sí, aquí ja està amb nosaltres el Ramon Drudis, aquí donem la benvinguda. Ramon, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard, a tu i a tots els escoltants.
El Ramon Drudis ja sabeu que és enginyer i a més divulgador de la ciència astronòmica, que el trobeu a www.totastronomia.com, tot junt, totastronomia.com, i també a través de les xarxes socials. Unes xarxes socials, Ramon, que m'han servit per descobrir que el mes d'abril vas estar fora de Lleida i vas estar, doncs, amb una persona que ha fet un descobriment científic interessant i potencialment important. Ens pensem que ja no es descobreixen coses, doncs sí, sí, es van descobrint coses, i de vegades més a prop del que ens sembla, tot i que està lluny, eh? O sigui, dins del sistema solar, que a nivell humà és lluny, a nivell univers és molt a prop del sistema solar. Encara hi ha coses que no coneixem del sistema solar.
Bueno, el sistema solar encara és, avui és un gran desconegut. I es descobriran, Ricard, coses molt importants, no sé quan, però jo crec que no trigarem massa a descobrir a fer un gran descobriment, no? Uh-huh. Que no el faré jo, lògicament, que el faran altres persones, però està al caure, no?
Uh-huh. Amb qui vas estar, per cert?
Mira, Ricard, més enllà, per començar una mica la història, no? Més enllà de Plutó, com deies, bueno, s'ha descobert un planeta nan anomenat Haumea. Que Haumea vol dir que és la deessa hawaiana de la natalitat, perquè es va descobrir, jo diria que es va codescobrir entre una persona, un nord-americà, i també una persona que està a l'Institut d'Astrofísica d'Andalusia. Es va descobrir pràcticament pels dos, no? al mateix moment, no? I es tracta d'un cos planetari descobert el 2003, que és quan se va descobrir, d'uns 1.500 quilòmetres de diàmetre, per tant molt petit, i que trigui 284 anys en donar la volta al Sol.
Caram.
És dir, el seu any és de 284 anys terrestres. És a dir, un humà, si pogués estar-hi, sí, no? Sí, que sí. No és possible, però un humà amb una vida mitjana de 100 anys sobre aquest planeta nan moriria molt jove, no? No arribaria a tenir mai mig any.
Ni mig any,
eh? Terrestre, eh? Perquè, clar,
del planeta aquest.
Sí, exacte, perquè donat tota la volta, doncs trigue 284 anys, no? I nosaltres, pues, si només vivim 100 anys com a mitja, aleshores pues, no acabaríem de donar tota la volta i no podríem tindre un any de Haumea, no?
Deixa'm fer un incís que no ve a cuento de rei, que ja en parlarem, o la temporada vinent, això, Clar, parlem d'anys, parlem, sí, del temps.
Sí.
El dia que l'humà surti de la Terra i pugui començar a viatjar pel cosmos, per entendre'ns, hauran de portar uns rellotges interns, perquè, clar, a la Terra és relativament fàcil seguir el temps. Són les voltes de la Terra, però, clar, a la que marxes cap a l'espai, necessites que un ordinador et segueixi dient, et segueixi calculant el pas del temps tal com el coneixem els terrestres, no?
Sí. Sí, sí, exacte. A més, és que des de que fa algo més de 100 anys Albert Einstein doncs va treure la seva fórmula relativista on deia que espai i temps és un mateix element, no? Aleshores, el temps és molt relatiu, per això es diu teoria de, uh-huh, de la relativitat, no?
Sí, sí, sí.
Perquè tot depèn, Ricard, de a la velocitat que vas. Per tant, si vas amb una velocitat, el temps passa d'una forma, però si vas a molta més velocitat, passa d'una altra forma.
Clar, és que ara, pensant, imaginem-nos, el que dèiem, que hi ha una colònia de persones vivint al Haumea, al planeta nan aquest que s'ha trobat. Clar, amb ells que els expliques d'un any terrestre, un any o no any o no any. Ells no. Tenen la seva altra escala de
correcte.
Temporal.
Si visqués allà, pues, l'any de les persones, no sé com s'hauria
bueno, de dir... O com ho haguessin calculat, perquè
sí.
Clar...
Bueno, l'any si el calculen com nosaltres, és dir, tot una volta al voltant de l'estrella, com l'hem calculat nosaltres, altres quan diguem sí. Tenim un any més, això vol dir que hem donat una volta al voltant de la nostra
correcte,
estrella mare.
És això.
Sí, pues, si ells, doncs, calculessin l'any d'aquesta forma, cada any seu tindria 284 anys nostres.
Ara m'has donat una idea. Escolteu, si arriba un punt on us fa mandra de dir la edat que teniu, escolti, mire, jo tinc 70 anys, doncs digueu d'una altra manera, jo he donat 70 voltes al sol.
Sí.
Ah, i com que ja no pesa tant.
Sí, i ho pots dir perfectament perquè és realment així, eh?
És exactament el mateix, però ja sí. No diem anys.
Sí.
Eh? Escolti, vostè té 70 anys? No, jo he donat 70 voltes al sol, deixem-ho així, i ja quedes bé. En fi, tema a part. Hi ha un altre tema que t'he de traure, i ja ho sé que et faig malbé sempre el guió que portes, eh? Però Plutó... Quan jo anava a l'escola era un planeta. Ara ja no ho és.
No.
Bueno, era i no ho és, dic, els humans el consideràvem un planeta, ara sí. No es considera un planeta. Ara què se'l considera?
Bé, el sistema solar està composat d'ara, concretament, de 8 planetes clàssics, des de Mercuri fins a Neptú, i després l'altra classificació que hi ha són planetes nans. N'hi ha 5 o 6, entre ells...
Ah, n'hi ha 5 o 6?
Sí, 5 o 6, entre ells Ceres, Haumea, que és el que estem parlant ara, Makemake...
I on estan aquests altres? Més enllà?
Molt més enllà de Plutó. Aleshores, són planetes que no han netejat les seves òrbites i, per tant, per dir-ho d'una forma així planera i una mica així com a grullera, pues, són les despulles o són les escombreries del sistema solar, no? Que estan molt més enllà de Plutó, no són planetes clàssics.
Però Plutó per què se'l va deixar de considerar un planeta? Per la seva mida?
No, bueno, no per la seva mida, sinó que no neteja la seva òrbita, com per exemple tots els altres planetes, no?
Què vol dir no netejar l'òrbita?
Vol dir que lògicament nosaltres els planetes que tenim aquí clàssics tots tenen algun satèl·lit, són esfèrics i són ells mateixos, no? No tenen res més allà, però aquells planetes que hi ha allà es van fer a través d'una formació diferent i són escòries del sistema solar, no? I per tant aquests planetes que no tenen un equilibri hidrostàtic, no? Aleshores se consideren planetes nans. I aquests planetes nans aniran augmentant, eh? N'hi ha 5 o 6, però aniran augmentant.
Com perquè... més puguem mirar, més enllà,
sí,
més en trobarem.
Molts, n'hi ha molts, eh? Mm-hmm.
Molt bé. Val.
Però aquest Haumea té també tres satèl·lits, eh?
Ah, també?
Sí, té dos satèl·lits, anomenats Macaca i Iaca. Són dos petites llunes que donen voltes al Haumea. I encara s'ha descobert més coses en aquest petit món, no? L'any passat, l'investigador i astrofísic de l'Institut d'Astrofísica d'Andalusia, no? El José Luis Ortiz i el seu equip van descobrir des d'allà, que des d'aquest institut, que aquest planeta, des d'aquest institut i fent anar telescopis d'arreu del món,
sí.
Que això es fa anar, no? Van descobrir que aquest planeta nan, doncs, té un anell al seu voltant, un anell de 70 quilòmetres d'amplada, i això és un descobriment fantàstic, no?, que es pugui veure i saber i detectar que un cos tan llunyà se li pugui detectar, doncs, que té un anell, no? Per tant, a més de tots els planetes grans que tenen anells del nostre sistema solar, doncs ara aquí s'ha vist que també un planeta nan té doncs anells, no? Per aquest descobriment, publicat a la revista científica Nature, va obtenir el José Luis Ortiz el primer premi de l'avantguarda de la ciència aquest passat mes, com deies, no?, d'abril. I aquest guardó es va entregar a la Fundació L'Avantguardia a la Pedrera, a la Casa Milà de Barcelona, no? És a dir, a la Pedrera, no? I jo mateix vaig ser present perquè vaig voler anar i saludar aquest gran investigador i felicitar-lo, no? I vam poder inclús fer conversa sobre astrofísica mica durant una bona estona, cosa que recordo amb molt plaer, eh?
Molt bé, doncs et anava a preguntar, ni amb el telescopi més potent no s'acaba de veure, no?, aquest Haumea directament, o sigui, no es pot veure la superfície ni directament. Com s'ha descobert això?
Bueno, s'ha descobert d'una forma, pues, en fi...
Ho dic perquè està tan lluny que amb lents òptiques no s'acaba de veure, primer, per la distància, segon, perquè ja són cossos que estan tan lluny del Sol i són tan petits que reboten poca llum i, per tant...
No es poden veure en telescopis, efectivament, eh? Tens tota la raó amb això. I ell van planificar un sistema que és quan van detectar que dins d'uns mesos aquest planeta passaria doncs per davant d'una estrella i taparia una mica la seva llum. Aleshores van estar amb els telescopis pendents de que passés aquest esdeveniment i quan va passar això, que va durar molt poquet temps, van veure allà que efectivament pues no era un cos completament esfèric, sinó que tenia algo al costat, com unes ales, no? I aquestes ales van començar a tapar la llum, però no la van tapar del tot, no? I van poder comprovar, doncs, que el Haumea tenia algú que li sobresortia pels costats, que era justament els anells, i així es van descobrir d'una forma, pues, tècnicament molt avançada i amb molta persistència, com t'he dit abans, que no
paciència,
hi ha res més,
paciència.
Hi ha molta preparació.
I tant que sí. Molt bé, doncs, ja veieu que el sistema solar segueix, anava a dir, segueix fent-se gran, no, el sistema solar ja hi és, el que passa és que nosaltres no hem arribat a veure'l a partir de certa distància i l'anem descobrint a poc a poc.
Doncs pues mira, et voldria dir una cosa, perquè jo crec que encara ho veuré, perquè vam estar parlant amb aquest astrofísic, el José Luis Ortiz, perquè s'està parlant molt a nivell mundial, no? Hi ha molts astrofísics que estan pendents només d'això, de descobrir un gran planeta, però t'estic parlant un planeta de 10, 12, 15 vegades més gran que la Terra, més enllà de Haumea, més enllà de Plutó i més enllà encara d'aquests cossos, no? Tan lluny, que és molt difícil de poder captar, no? Però que matemàticament surten els números, però ara falta veure'l, encara que sigui de forma indirecta. I, per tant, ja està la majoria de grans observatoris astronòmics estan fent mans i mànegues per poder detectar aquest gran cos que ens canviaria tota la noció del nostre sistema solar, perquè estem parlant no d'un planeta nan, sinó d'un gran planeta, molt més gran que la Terra.
Doncs escolteu, que al final resulta que viurem en un barri que és més gran del que pensàvem, eh? Quan dic barri parlo del sistema solar i ho dic, bueno, entre cometes, eh? Perquè és molt més gran del que... A veure, problemes tenim per anar a la Lluna, per entendre'ns. Es vol anar a Mart d'aquí dos anys o d'aquí un any, que jo no sé si les coses avançaran tant, però vull dir que, bueno, són passos petits,
són
no?
passos.
Com va dir crec que va ser Neil Armstrong, és un petit pas per l'humanitat, però o sigui, un petit pas per un home, però un gran pas per l'humanitat.
Per l'humanitat.
Per tant, aquest seria...
Anar a fer les coses...
A Mart seria un altre gran pas, eh?
Sí. Fins al 2033 no es preveu de que s'hi pugui anar a Mart, no?
Amb persones. Però tornant bé a màquines i històries...
Ja fa temps que hi ha...
Ja n'hi ha, però...
Fa molts anys que hi ha robots, viatjant per Mart, sí.
Escolteu, que podeu seguir el Ramon Drudis a internet i a les xarxes socials, a totastronomia.com, i des d'allí sortiu cap a les xarxes socials i també podeu veure el seu blog. Ramon, escolteu, un plaer que haguis estat amb nosaltres.
Igualment, Ricard. Adéu-siau.
La tienda de camisas en Fraga. Fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga. Tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábados, mañana y tarde.
Agricultor, dé el jaque mate a las malas hierbas del maíz con Lumax, el rey de los herbicidas. Lumax es un herbicida de aplicación temprana. Lumax es un herbicida con una prolongada y contrastada eficacia sobre las malas hierbas. Lumax, la jugada maestra para el control de las malas hierbas del maíz. Y es de Syngenta.
Doncs apa, que seguim caminant i anem directes als barris, Cosme.
I arriba el moment que ens fiquem a caminar i ho fem amb els barris de la nostra ciutat de Lleida, que sempre estan preparant activitats i sempre estan fent les seves reivindicacions. Avui volem fer algo diferent, una singularitat, ja que l'Horta de Lleida prepara cada any un festival. Un festival dedicat a l'Horta, amb el qual bueno, pues no tan sols venen gent de l'Horta, sinó de tota la ciutat de Lleida i de comarques, perquè hi ha diferents actuacions importants, les quals ara en parlarem. Per això volem connectar amb una persona que està ja des de fa molt temps dins de l'organització, que és en José Sastre, i que tenim a l'altre cantó telefònic. José, benvingut i bon migdia.
Hola, gràcies.
Bé, des de quan fa que fem aquest festival de l'Horta? Quants es portem?
Pues aquest any serà el 14.
14 anys?
14 anys, sí.
I va néixer tímidament, això, no?
Sí, bueno, va ser pues, uns quants amics que ens dediquem una mica a la música, al teatre i això. Pues al 2005 vam provar de fer una festa, totes les festes de les partides, però canviant una mica el format, o sigui, en comptes de portar una orquestra com que és lo normal...
Sí, sí, una orquestra de ballaruca, pues volia fer una cosa diferent.
Vam agafar grups de tots els estils de música que pogués ser.
O sigui, podem dir que hi ha tota la música representada?
Sí, bueno, cada any ha hagut anys que ha hagut més una cosa que una altra, però ho entenem que passo de tot, no? Perquè hem passat de tot. Ha passat reggae, ska, fado, rumba, rock...
Rock de diferents estils, clar, perquè el rock,
sí, claro.
El meu company Andrés Rodríguez diria, bueno, heavy metal és una cosa, sí, Rollins és una cosa i Beatles és altra, no?
Sí, bueno, jo coneixem, Andrés.
Sí, per això vull dir que ell diria quin tipus de rock.
No, ha passat una mica de tot durant els 14 anys. I sempre pues, també hi ha la part, des del tercer any o així, hi ha la tarda jove, on donem la possibilitat a grups de menys de 25 anys, de gent jove neta, que puguin vindre a tocar, no?
És a dir, vosaltres fiqueu la megafonia, li fiqueu tot i llavors es venen a tocar.
Sí, a l'equip del principal del festival, a la tarda, a les 7 de la tarda, pues toquen els grups jovens.
Molt bé.
Que és una cosa que d'aquí després han sortit...
Després han anat al Pepe Marín. Després han anat al Pepe Marín, no? O al directe.
Hi ha alguns que sí, i han tocat a la Festa Major, han guanyat el directe alguns.
Ja.
Però, clar, van començar... De fet, fa 2 anys vam decidir no continuar amb el festival per diversos motius, per cansament i perquè tampoc hi havia gaire recolzament.
Institucional, vamos.
L'Ajuntament, sí. I vam decidir no fer-ho i un mes abans de la data del 23 ens van trucar uns grups dient que venien a tocar gratis, que el festival no se podia perdre. I, claro, quasi tots eren gent que quan eren canalla van vindre a tocar allà. I, claro, se senten molt identificats amb aquest festival.
I arribem a la 14a edició i podem dir que està consolidada totalment, que ara és allò de dir, ja no es pot parar, no? S'ha de continuar, no?
Jo espero que no mori mai. Espero que algun dia continuo amb això. Perquè, a més, és una festa molt familiar. Perquè, com que fem programació... Pels nens per la tarda, toquen també els grups jovens a la tarda i tal. Després fem gastronomia, fan cassoles, se fan caragols...
Sí, perquè m'han dit que allí sí, se pot fer una bona gastronomia a baix preu i que la gent s'ho passa.
Sí, ho fem a preus econòmics i clar, ve molta gent a sopar i pues, ja se queden a la fresqueta allí a els grups de la nit.
José, centrant-nos a la festa, això serà el dia 23 dissabte, no?
Sí.
I en quina hora comença tot el dibuix?
Pues mira, aquest any, hem fet, el primer any farem a la una, farem un vermut musical, que ve un grup que es diuen New Orleans, que fan swing de New Orleans.
Això, per aquells que no sàpiguen, és a la partida de Marimunt, no?
A la partida de Marimunt, sí, al local social, que li diem l'Esplai Marimunt. I avui, bueno, pues, aquest any pues, farem això al vermut. I després ja descansarem, bueno, descansaran els que vinguin de públic, nosaltres continuarem preparant coses. Perquè a les 7 de la tarda ja comença tot fins a la matinada.
Ja. Quants grups teniu aquest any?
Pues mira, venen 1, 2, 3, 4, 5, 6 grups,
sí,
bueno, 7 amb el del Vermut, 7 grups, i després tenim a les 8 i quart, tenim el Magic Duo, que és una parella que fan clown i màgia.
Molt bé.
Està molt bé. Uh-huh. I bueno, i tenim dividit així, pues, Vermut, tarda jove, la tarda clown, i després ja a l'hora que la gent comença a sopar hi ha un concert de vespre, que hi ha un grup de versions que es diu James Band. I després a la nit, a les 11, venen uns nois de Valls aquest any, que es diuen Senyarrai, que fan música tradicional catalana. Després Pastorets Rock, aquest
és el plat fort, no? Aquest és el plat fort.
Sí, aquestos, sí, aquestos han vingut menys un any, han vingut cada any al festival, perquè també van col·laborar molt al començament, van ajudar molt per organitzar-lo. Mm-hmm. I ja és com si fos, ja és típic que vinguin cada any. I després un grup que es diu Més Medians, que fan psicodèlia i rock progressiu i tal, per això te deia lo del rock,
mm-hmm,
que fem una mica de tot, no? Per agafar el màxim de públic. I la veritat és que està molt bé, perquè...
No, però ja que feu tantes hores, com a quantes persones pot bellugar això, o per exemple la informació que teniu del 2017, quanta gent va participar, més o menys?
Participar en l'organització?
No, que va vindre, a gaudir de la festa.
Ah, vinga, jo només sobre les 400 persones, més que res, ens guien pel sopar, no?
Ja.
A l'hora del sopar, un vora 400 devia haver.
El que passa és que hi ha gent que ve una estona, marxa i tal.
Sí,
o sigui.
Claro, com que és gratuït, pues hi ha gent que ve a sopar i marxa, i després quan comença la nit, veus que comencen a vindre cotxes per veure els concerts de la nit. Vull dir, hi ha una mica de tot, però jo penso que sobre 400...
400 fixes i després les que són volants, aquelles que van una estona i se'n van.
Sí,
no?
Sí.
Perquè, per exemple, sí, quan actuen Pastorets Rock, alguns són fans d'en Beix, vindran i després marxaran.
Sí. No, de fet, quan toca Pastorets Rock, sempre se plene.
Ja, clar. Tenen el seu públic.
Sí, sí. I venen i tal, i després veus que l'últim grup, pues, ja... Però, bueno, l'últim grup fica que ja...
Això va néixer una mica perquè la gent vegi que l'Horta pues, no s'envelleix, que també la gent jove tenen claro iniciatives, no?
Sí, bueno, hi ha un dit que diu renovar-se un brief.
Ja.
I desgraciadament... També ho estem vivint a Marimunt, el que és la festa major de tota la vida. Que
és la setmana següent,
jo de
no?
Jove, sí, que jo de jove me recorria totes les partides. Ara no ho fa, el jove no ho fa, això. No, i claro, què passa? Que s'estan començant a perdre aquestes festes. O ets una partida molt gran, tipo Torres de Sanui, que tenen molts veïns i tal, i poden mantindre una festa així, però les partides petites, com jo sé, Granyena, mm, Marimunt, que són de pocs veïns, mm, costa molt mantenir una festa. I clar, hem acabat ja... abans portàvem una orquestra, ara ja portem un duo, i espero, sí, bueno, jo espero que nos acabem.
I acabaremos con l'hombre orquestra.
Acabaremos con
l'hombre orquestra. El hombre orquestra.
El que no... la gent jove, pues, bueno, s'ha perdut una mica l'acostum aquesta.
Bueno, tant com perdes la festa, no, però s'ha reconsiderat les formes de fer festa, no? Això està claríssim.
Sí,
no?
I a poc a poc va... I clar, nosaltres ja veiem això, fa 14 anys ho veiem, el que estava passant. I vam dir, escolta, mira, intentem muntar una altra cosa, a veure què tal, i així si algun dia passa lo inevitable, que a lo millor és que la festa s'acabó morint, perquè hi ha puestos ja que no fan, sí, pues tindrem aquesta festa. I si nosaltres, m'entens, això seria com la festa major, m'entens?
Sí, però José, estaràs sí d'acord que cada partida se singularitza per alguna cosa? Uns fan la transsequia, els altres feien fins ara les bolixes.
Sí, no.
Cadascú fa les seves singularitats, no?
Però veus, Montcada també és una partida gran, Valcalent també.
Ja.
I, les grans no han perdut, vull dir, lo que feien sempre.
Ja.
Però, clar, les petites arriben entre que
la gent se fa gran, la gent també se fa gran.
No, i que els ajuts institucionals van cada vegada són més petits. I que la gent jove no segueix,
yeah,
què passa? Pues que la gent gran al final se canse. Diu, a veure, per vindre quatre gats aquí i tal qual, pues ara pues fem un sopar de veïns, i fiquem un duo i ja està, i són els aficionats.
Sí, que sí. Doncs mira,
i és una pena, perquè jo, de veritat, jo de fet, si vam organitzar el Festival de l'Horta és per això, perquè va, nosaltres de joves ens voltàvem totes les festes,
que sí, que sí.
Una,
bueno,
això... i ens ho passàvem tan bé, i havia que vam dir, això no es pot perdre.
S'han perdut, els espectacles de festa major, te parla qui presentàvem un cap de setmana 3 i 4 festes majors, i tot això cada vegada està canviant, però bueno, se readapta, ens hem d'adaptar amb els temps, no?
Hem intentat això, adaptar-nos a... per això, perquè que amb aquest festival, a part de vindre moltes famílies amb nens i tal, també ve molt jovent, ¿vale? I és, pues és el que ens agrada, que el jovent conegui l'Horta i que vego que al cantó de Lleida hi ha puestos molt xulos.
Doncs t'agraeixo molt, José, que hagi estat amb nosaltres, moltíssim, per supost.
Molt
que sabem que la següent setmana també serà la festa major aquí, de la pròpia partida de Marimon, i que també aquest cap de setmana, els dies 24, 25 i 26, bueno, el cap de setmana que és del dia, sembla que és 23-24, des del 22, són les festes també del Camí de Mariola, que també les recomanem que les vagin a veure i que passaran d'allò més bé. Moltes gràcies, José, que vagi molt bé i felicitats per la vostra organització.
A tu i moltes gràcies.
Adéu-siau. L'Horta de Lleida, que ja veuen, se vol rejuvenir, fa 14 anys que fan aquest festival i, bueno, pues una novetat a tindre en compte del que volen fer també la gent de l'Horta, la gent més jove. Jo tinc un correu que és cosme@copelleida.com i també el meu company director del programa, Ricard Álvarez, les dirà el WhatsApp perquè vostès puguin comunicar amb nosaltres.
Doncs
adéu-siau, me retrobo la propera setmana i recordin, demà, entrevista Cosmepolita.
Cosme, el 664-526-180. I ara sí, ja anem directes cap a la una. Com sempre, ben acompanyats amb el Joan Bellmunt. Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia a tothom. Bon dia als oïdors.
I com ja fa unes setmanes, buscant la ruta turística que ens proposa el Joan Bellmunt per arribar a un dels tres punts d'interès de cada comarca. Avui acabarem al Pallars Sobirà.
Amb temàtica religiosa, vam dir, ermites, santuaris, catedrals, etc. I avui anem a un lloc senzill, humil, perdut a dalt la muntanya, si el d'ahir el d'Arboló era de fàcil veure passant per la carretera, aquest coste no es veu, vaja, s'ha de pujar amunt i per una pista realment dolenta, que si n'hi vas amunt tot terreny doncs no pujaràs, i és el santuari de la Mare de Déu de Biuse a Llavorsí. De fet, pujar allà dalt, quan arribes allà dalt, és un doll de pau i de poesia també, perquè els arbres estan florits, els prats verds, i es veu les muntanyes a baix dels peus, tampoc no hi hagi massificació, que per sort tota
home,
aquesta
si
gent que surt...
Exacte,
aquí anava, no? És que si és difícil d'arribar, la gent nadiua del lloc hi va, però la gent de fora, vull dir, si ho tenen complicat, no hi pugen massa. On és el santuari de Biuse? Pues mira, des del Castellot veiem Llavorsí a baix als nostres peus, lluny. És una imatge plàcidament bella. Les cases trescant per la falda de la muntanya, a la dreta de la Noguera Pallaresa, que passa a frec mateix de Llavorsí. Cal contemplar aquest lloc, que per la seva privilegiada situació és la clau de tres grans valls, la Vall d'Àneu, la Vall de Vall Ferrera i la Vall de Cardós, a més de la petita de la Coma, coneguda també com la Coma de Burg. El poble ha conservat el seu aire muntanyenc. Les cases de nova construcció o les restauracions s'han fet amb molta cura per no desvirtuar el conjunt, fet que ha permès assolir una harmonia que en altres llocs s'ha alterat. Situat a 1.250 metres d'altitud, en un coster del Serrat que davalla del Valadredo, s'aixeca el santuari de la Mare de Déu de Biuse. El seu emplaçament permet gaudir d'una gran panoràmica. Diuen que antigament aquest indret va ser el primitiu poble de Llavorsí, i en construir la pista que s'hi porta es van trobar, al final, restes d'un cementiri molt a prop del santuari amb enterraments que daten d'uns 600 anys endarrere. L'ermita, per les seves dimensions, sembla més aviat una església. És rectangular, d'una sola nau, molt ampla, quasi quadrada, i a la façana hi ha dues finestres que solen tenir les ermites, una obertura circular o rosassa molt petita, i el sostre és embigat i uns contraforts a l'exterior donen suport a l'estructura. La capçalera, en forma de capella, és decorada amb pintures que representen diversos motius. El paratge on està situat és meravellós, i l'esperit del caminant que puja fins aquí plana sobre valls i muntanyes. Cal dir que el segon diumenge de maig té lloc l'Aplec, un dels més concorreguts de la rodalia, i després dels oficis es reparteix al cancell de la porta un pa a tots els assistents. És la caritat de Viuse, un costum original, tradicional, el qual es perd en la llunyania dels temps i que la gent nadiua encara conserva. Per tant, un lloc idíl·lic per pujar i conèixer. I la dita d'avui ens diu que on n'hi ha hagut sempre en queda. I aquí bé podríem dir que on hi ha hagut un lloc de pau i de tranquil·litat sempre en queda, com és aquí dalt al santuari de Viuse, a Llavorsí.
Molt bé. Gràcies, Joan.
Adéu.
És la una, són les 12 en Canàries.
Con Pilar Cisneros i Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Estamos pendientes de que Soraya Sáez de Santa María presente su candidatura a liderar el Partido Popular. La ex vicepresidenta lo va a hacer ante la Puerta de los Leones del Congreso, a donde iremos en unos instantes en directo. La que sí ha presentado ya su candidatura es María Dolores de Cospedal. La secretaria general del Partido Popular y exministra de Defensa ha puesto en valor su trayectoria dentro del partido y también al frente del gobierno de Castilla-La Mancha. Dice que quiere ser la primera mujer en presidir el PP y también el gobierno de España. Sin mencionar a Sáenz de Santa María, Cospedal asegura que su candidatura es integradora.
Que una decisión así no se toma a la contra. Que una decisión así no se toma contra nadie. Sería muy mezquino. Hoy presento un proyecto integrador en el que cabemos todos.
Y hoy hemos conocido que Pedro Sánchez se reunió con dirigentes del PNV en Moncloa el pasado miércoles para analizar los compromisos del gobierno con el País Vasco. Ricardo Rodríguez.
La cita sirvió a Pedro Sánchez para arrancar a Andonio Ortuzar el compromiso de dar estabilidad al gobierno en su apuesta por agotar la legislatura, es decir, hasta las generales de 2020. Sánchez recibió a Ortuzar el pasado miércoles dentro de la ronda de contactos con el resto de grupos parlamentarios. La cita, discreta, contó con la asistencia de Aitor Esteban, que ha dejado claro su precio.
Hicimos repaso a los compromisos que tenía el gobierno adquirido con nosotros en los acuerdos presupuestarios.
Al tiempo, el PNV le recordó al presidente la prioridad del Lehendakari por el cumplimiento íntegro del Estatuto de Guernica.
Y hay más noticias en este martes 19 de junio que te contamos en el Mediodía COPE con Antonio Raiz.
La Policía Nacional ha desmantelado 3 laboratorios clandestinos de medicamentos ilegales. Ha intervenido 5 millones de dosis cuya materia prima era importada desde China. En varios laboratorios españoles se realizaba el producto final, que era distribuido en gimnasios de la Comunidad de Madrid y en Holanda. Hay 29 detenidos, entre ellos Mister Universo 2003. Se trata de Manuel Manchado, condenado en 2008 por tráfico de anabolizantes. En Barcelona, los Mossos tienen abierta una operación contra una peligrosa banda juvenil. Hay 14 detenidos entre el distrito de Nou Barris y en las localidades de Badalona y Hospitalet de Llobregat. Su principal y casi única dedicación eran los robos. Y se ha muerto el señor Casio. Su nombre era Kazuo Casio. Dicho así, puede que no diga mucho, pero si te cuento que lideró el desarrollo de la calculadora personal Casio Mini, lanzada en 1973, que en 1980 fue el artífice de unos relojes Casio G-Shock, de los que siguen sacando modelos, o que la empresa japonesa que fundó junto a sus 3 hermanos desarrolló su famosa cámara de fotos. Seguro que es más fácil, por cierto, míticos también aquellos órganos. Detrás de ellos, la empresa de dispositivos electrónicos de Kazuo Casio, fallecido a los 89 años a causa de una infección pulmonar.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado.
José Luis Restán, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pilar? Buenas tardes.
En España esto no nos lo podemos imaginar, pero hay países donde no se puede venerar santos oriundos de ese lugar.
Bueno, van pudiendo. Es el caso de Paraguay, que se prepara para vivir la proclamación de la que va a ser su primera beata en la historia. Es María Felicia de Jesús Sacramentado, una joven carmelita más conocida por aquellos pagos como Chiquitunga. Desde su adolescencia se comprometió de lleno con la acción católica, vivió entonces años de intenso apostolado, marcados por el deseo de trabajar en cuerpo y alma por la causa de Cristo. Al cumplir 30 años, se sintió llamada a la vida contemplativa e ingresó en el Carmelo. Sus hermanas recuerdan su gran espíritu de sacrificio y caridad, unido a una mansedumbre y alegría reflejadas en las numerosas poesías que escribió. Ya durante la visita del Papa Francisco a Paraguay, en 2015, los obispos de ese país le pidieron públicamente la dicha de poder ver a Chiquitunga en los altares. Bueno, pues se ha demorado apenas 3 años. Esto se va a hacer realidad el próximo sábado y su historia la contamos en un ratito en El Espejo.
Curioso nombre, ¿eh? Chiquitunga. Estaremos pendientes, desde luego, a todos los detalles de esta historia. Gracias, José Luis.
Adiós.
Y en los deportes, el Barcelona presenta a su director deportivo, Erika Vidal, José Luis Corrochano.
Ha sido hace tan solo unos minutos, se ha terminado esta presentación del francés a Vidal con el asunto. Antoine Griezmann, como protagonista, está en la Ciudad Deportiva para contárnoslo, Juan Arias.
Erika Vidal firma por 3 temporadas como secretario técnico. Ha dicho que hay un trabajo previo hecho con jugadores como De Jong o Lenglet, pero habrá que concretarlo. Pero el vicepresidente deportivo del Barça ha criticado la implicación de Piqué y de Umtiti en la negociación del fichaje de Griezmann, que finalmente ha renovado por el Atlético de Madrid.
Nos disgusta que socios y aficionados hayan podido sentirse desilusionados por las formas y significación de la resolución final. El presidente habló con Piqué para trasladarle que su intervención había provocado sorpresa y malestar en el club y entre muchos barcelonistas. Hablaremos internamente con Gerard Piqué y Samuel Umtiti cuando se reincorporen después del Mundial. Sobre este asunto no haremos más valoraciones públicas.
Sobre este asunto no farem cap més valoració pública.
Noticias del Mundial de Rusia. La selección española ya está en Kazán, donde va a jugar mañana a las 8 de la tarde contra Irán, el segundo partido de la fase de grupos. Partidos de hoy a las 2 de la tarde, Colombia-Japón, a las 5 Polonia-Senegal y a las 8 en tiempo de juego Rusia-Egipto. Cita con el baloncesto a las 9, cuarto partido de la final Baskonia-Real Madrid. Si gana el Real Madrid será campeón de liga. Y a las 9 y media, quinto partido de la final de fútbol sala, Inter-Barcelona, el que gane será campeón.
Te estamos contando la última hora en el Mediodía COPE.
Los días de la red de Opel te ofrecen este espacio.
El empate de la selección española ante Portugal cobra otra dimensión a la vista de los marcadores que se están produciendo en Rusia. Ni Argentina, ni Francia, ni Alemania, que perdió ante México, y ni siquiera Brasil han ofrecido su mejor versión. Y quizá los mejores fogonazos que se han visto hasta ahora en el Mundial los ha protagonizado la selección española. La selección juega mañana ante Irán, nuestro segundo partido, parece un rival muy, muy asequible y de momento sigue habiendo licencia para soñar.
Y ahí están, ya salta al terreno una selección con los mejores integrantes de su categoría. Un grupo dispuesto a dar el máximo para hacernos sentir toda la emoción en nuestros asientos.
Celebra la llegada de la selección Opel y llévate el tuyo desde 8.800 euros. Aprovecha ahora los días de la red y descubre ofertas exclusivas en toda la red de concesionarios Opel. Financiando con Opel Financial Services a través de Banco Cetelén S.A.U. hasta fin de mes. Consulta condiciones en opel.es.
Doncs apa, que estem ja ben informats, com sempre, des dels serveis informatius de la cadena COPE. Ara sí que ja obrim la Nacional 240, com tots els dimarts, amb aquesta proposta gastronòmica. Però abans, Mònica Carrasco, bon dia.
Què tal, Ricard Álvarez, com estàs?
Molt bé.
Bé?
Molt
tens
bé.
Gana?
Sí, clar.
És que aquesta hora, de veritat, hem de canviar la secció d'hora.
Sí, però jo, a mi m'és igual, eh? O sigui, m'és igual a les 12 i 20 que a les 2.
Sí, vols dir? A mi és que em comença a agafar ara cap a la 1. Ja és sentir el butlletí de notícies i noi, és automàtic.
Home, clar, i els dimarts encara més.
Els dimarts encara més perquè és el que ha de venir.
Clar. Saps? Avui ens quedem a Lleida.
Molt bé, em sembla molt bé.
Però és una proposta també d'aquelles que els amics de Tarragona-Reus, de les comarques de Tarragona, que si han de venir a Lleida a veure, per exemple, el Turó de la Seu Vella,
per exemple,
doncs poden anar al carrer Templers número 3, a la ciutat de Lleida, i allí trobaran el restaurant Aggio. I avui està amb nosaltres doncs, el seu xef, el propietari, el que ho va començar tot, el Toni Márquez. Toni, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard.
Bon dia, Toni.
Saps quan...
Bon dia.
Dic, el senyor que ho va començar tot.
Contigo empezó todo, Toni, no?
Sí, saps quan,
empezó,
com quan fa?
Pues mira, 31 anys.
31 anys. Ja comença a fer una mica de vertigen, eh?
Sí.
Bueno, vertigen,
sí.
Aviam. I el que ens queda, eh?
Però... Sí, a veure, per un costat té plena d'orgull, no? Un camí tan llarg i sempre tirant del carro i evolucionant, com diuen, al col·le positivament, no?
Sí.
Que ho han de dir els clients, no? Però, bueno, sí que és vertigi, no? Sí.
Uh-huh. Escolta, has vist quina veu que té el Toni?
Sí, molt radiofònica, eh? Haurà de venir més. Jo tinc un dubte perquè jo conec el lloc, bona recomanació la que ens fa avui el Ricard, i ja els ho deixo anar. Sempre he tingut el dubte, escolta, el nom d'on ve? Aggio.
Bueno, Aggio ve... tenia un altre... Hi havia 5 noms, no? Perquè es
5 noms?
Sí. Se va anar reduint. En aquella època la gent li donava per reduir els noms. Llavors vam buscar un nom que no se podia reduir, no?
Molt bé.
però van tindre a veure, agio en castellà és sinònim, sí, de persona conflictiva, un caràcter así un poco casi mafiosillo, sí. Y sin embargo en italiano es todo lo contrario, ¿no? Es persona afable, va ligado, mira, los adagios, ¿no? Sí. Y en la alcurnia, en su profundidad, dicen que agio es hijo de Dios. Uh-huh. Claro, se te ponen los pelos, el vello de punta y dices, bueno, pues yo creo que por estos caminos iremos bien.
Claro, es que escolta, Triano, home, de ser difícil, es como sí. Un fill al final, es complicada la elección.
Home, pels fills ja et dic jo que acabes, que no fent, fàcil, no? Acabes fent llistes i pactes.
Sí.
Llistes i pactes.
A més de veritat. Veus?
Si és que els que hi hem passat ja ho sabem, això.
No, és que la meva filla concretament, de Sabina, se podia dir Bartolomé. Vull dir tu la història.
És ahí el pactisme.
Sí,
el
sí.
Pactisme.
Restaurant Agio, recordeu, al carrer Templers número 3, a Lleida. Toni, avui no tenim massa temps perquè l'Eida ens ha tornat a demanar temps. Després parlem de moda i de tendències. I clar, ara estem ja entrant a l'estiu
és de veritat, coses. Entrem a l'estiu ara.
Sí. Per tant, avui no farem recepta, però et fem venir la setmana vinent i farem una recepta, però avui volem que ens recomanis plats.
Vale, jo ara començaré...
Primer, abans.
Sí.
Abans. Quina diries que és l'especialitat de l'Agio? Uh-huh.
Bueno, nosotros toquem carns, peix i de tota la vida pasta i pizza, que això té una referència al nom molt, molt propera, no? Però en realitat anem evolucionant i anem fent cosetes. Ara de cara a l'estiu la proposta és de coses fresques, no? Bichisuas, salmorejos, gazpachos, amanides fresquetes, postres inclús de chia amb llet de coco i ametlles, bueno... Anem caminant.
No tenies gana, Mònica?
Ja, sí, no m'ho esteu posant fàcil,
sí,
eh?
Sí, és que clar, en lloc d'un plat avui en parlem de més d'un.
És que ara m'està, sí. Jo, ara hi ha un gazpacho, ara, mira, vindria, no em dones temps.
Jo el gazpacho és un plat que adoro.
Sí.
No, o sigui, és un plat que adoro. Primer perquè em revitalitza molt. Potser és psicològica, realment, però em revitalitza molt. Jo, a la que comença a pujar un pelet del mercuri, necessito coses fresques, sí, per menjar. I després la tomata és una cosa que em xifla.
Sí. La tomata és una companyia... Bueno, és que ni que sigui el suc que deixa la tomata.
Sí, sí, sí.
La tomata amb una mica d'oli d'aquí de les Garrigues, bueno, és que ja mulleries, pa...
Clar.
Pues bueno, això és la base d'un bon gazpacho, ja. Uh-huh. O sigui, una bona tomata, el pa, un bon oli. Lo de l'all és al gust, no? Però estem fent gazpachos de síndria, estem fent gazpachos de fruita. Ara, com el clàssic, no hi ha res, no? I estem fent gazpachos especial per gent que celíaca, o sigui, uh-huh, que són persones, no són malalts.
Correcte. Escolta, amb 30 segons, si avui venim a l'Agio...
Què tens avui, Toni?
Pues, tens avui?
Avui tinc un taxi preparat per anar a casa de qualsevol amic perquè estem tancats.
Ah, bueno, doncs demà.
No, demà.
Correcte, el dimarts feu el descans setmanal, eh?
Correcte. És el dia que fem el descans setmanal.
Però demà ja ho tens al cap, el que oferiràs.
Sí, demà ja pues, començarem amb una bichisua. Donem l'opció entre setmanes sempre d'això, la bichisua, el salmorejo, el gazpacho, sempre hi és, no?
Oh.
Llavors, ofertes, pues, bueno, uns musclos que venen del Delta de l'Ebre, petitons, però per fer amb vinagreta, no?, que és una mossegada fresca, que, bueno, també té esa tomateta, té productes d'aquí de la horta, no?, que està molt bé.
Ai, mare de Déu, aquests musclos. Quedem, sí, de malatge, Ricard?
Sí.
Quedem ja, vaja, ja. Sí. Molt bé, Toni, doncs escolta, això trobareu a l'Agio, està en el carrer Templers número 3, a Lleida, i ja hem quedat, Toni, que vens la setmana vinent, i llavors sí, ja que ens fas la recepta d'un plat, a veure si ens en sortim de fer-ho a casa.
Dimarts, eh?
Us complicaré una cosa el dimarts.
Ah, vinga, aquí estarem.
Toni Márquez, un plaer, gràcies per estar amb nosaltres.
Per mi, una abraçada molt gran, molt forta.
Mònica, fem una pausa.
3 minuts, eh?
No res, i després ja tendències i moda.
Agafa't, que venen corbes.
En Repsol queremos que cada vez que entres en nuestras estaciones de servicio encuentres la energía que necesitas. Algunas veces serán los carburantes más eficientes. Otras, recoger tu paquete en uno de nuestros Amazon Lockers. Energía también es encontrar el regalo que buscas cuando todo está cerrado. El vendedor que sonríe, el aroma del mejor café ristretto o encontrar un punto de autogás o de recarga eléctrica. Porque la energía tiene hoy muchas formas diferentes. Repsol. Inventemos el futuro.
Papá, dentro de poco nos dan las vacas y hemos aprobado todo. ¿Dónde vamos a ir este verano?
¡Hasta la playita y más allá! Con Viajes El Corte Inglés, eso sí.
¡Bien!
Vive un verano de película con Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, Europa, cruceros. Adelanta tu reserva y descubre todos nuestros estrenos. Disfrutarás de ventajas que son todo un espectáculo. Niños gratis, pago en 3 meses. Y reservando en Viajes El Corte Inglés, te llevas 3 meses de cine gratis. Consulta condiciones.
Mmm, ¿pero de dónde han salido estas patatas?
Están ricas, ¿eh? Son patatas Baby Pat de Hijolusa. Microondas 7 minutitos y... ¡voilá! Fácil, limpio y saludable.
Están increíbles.
Pruébalas con aceite de oliva, sal y pimentón y verás.
Patatas Baby Pat de Hijolusa.
Y ahora, con patata nueva de temporada. Búscalas.
Ahora en Carrefour y en Carrefour.es, disfruta de las rebajas con hasta un 50% de descuento en ropa, calzado, pijamas y ropa interior de hombre, mujer, infantil y bebé.
En este instante estaba prevista la comparecencia de Maxim Huerta, ministro de Cultura y Deportes. Se comenta ya que para anunciar que dimite...
Está pasando.
Que todo apunta que su futuro está sentenciado.
De lunes a viernes, de 3 a 7, estás en La Tarde con Ángel Expósito.
Y para defender aquello que amas, a veces hay que retirarse. Y eso hago, porque yo amo la cultura.
Estás en COPE.
Ricard, ja la tinc aquí.
Sí, i a més no cal que, no cal que em facis l'examen perquè no... No,
no, no t'has estudiat el tema de les pestanyes, no?
No, no, no he tocat pestanyes, no.
No has tocat pestanya. No. Bueno, doncs escolta, ja tot arribarà. Però t'ha de dir que la tinc aquí i avui no he pogut parlar amb ella abans de
començar. I com porta les pestanyes?
Home, ella estupenda, sempre va perfecta. Sempre sortida de la caixa de regal. Ella està perfecta. Ah, Leida Martí, bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia, Leida.
Com estàs? Dic jo que avui no he pogut parlar amb tu abans d'entrar, però com que la setmana passada, te'n recordes, Ricard, que li van posar deures?
Així, és veritat, és veritat. A tu sí que et van posar deures, sí.
L'audiència mane, i què va dir l'audiència, Ricard? Què va demanar?
Fons d'armari.
I amb què ve la Leida? Bravo! I amb què ve la Leida?
Fons d'armari.
Pues sí, la veritat és que vaig trobar superinteressant la proposta que vau fer i a més que els nostres ells han corroborat la vostra bona idea de poder fer el tema del fons d'armari. Per què? Perquè és que o sigui, cada any, quan comencen les rebaixes, dic fons d'armari, fons d'armari, fons d'armari, però realment no dediquem mai un programa de dir i què és el fons d'armari de cada temporada.
Fem la llista, no?, d'imprescindibles.
Sí, per tant, i a més, com que d'aquí poc també comencen les rebaixes, doncs d'aquesta manera podeu ja poder fer, dic, mira, doncs aquest any no només el dedico amb aquella peça especial, sinó també amb el fons d'armari, i puc fer tria del que tinc i no tinc.
Exacte.
Doncs comencem.
Vinga.
De dalt cap a baix. Vale?
Molt bé.
Cada estrat una mica així, però bueno. De dalt cap a baix. Bueno, ja vam estar començant a comentar fa 15 dies el que eren les samarretetes blanques.
Sí, senyora.
Vale? Això és un fons d'armari al 100%. No només amb manigueta curta, sinó també amb tirants més amples, cisats... Vaja, de totes les maneres, una samarreta blanca segur. Són aquestes filoses, de cotó orgànic, que es porten tant a la temporada d'estiu i són molt còmodes, i que fins i tot jo recomano tindre més d'un color. O sigui, si n'hi ha una que la trobes que te senta bé, si tens dos o tres colors, també et sentaran igual de bé. I després tu pots anar combinant. Te treuen dels apuros, amb texans, un altre fondo d'armari, amb uns xinos beige, un altre fondo d'armari, amb uns pantalons blancs, fondo d'armari. Vull dir que al final són peces que combinades entre elles i tots són sent fondos d'armari, sempre pots tindre un look diferent.
Jo estic apuntant tot perquè després amb aquesta llista me n'aniré a l'armari a veure què em falta, eh?
Això, a veure què tens, a veure què et sobra i a veure què falta. Sí.
És que estic aquí apuntant. Samarreta blanca, texans, xinos beige i pantalons blancs. Ja en tinc quatre, eh?
Per exemple, d'aquí t'has fixat que amb una samarreta teus tres looks diferents.
Sí, senyora.
Vale? I això és la clau dels fondos d'armari, que amb una peça pots anar fent diferents looks, només que canvis la de baix. Per tant, la clau és de dir, vale, tinc tinc 3, 4, 5 o 6 bàsiques i entre elles amb els pantalons vas combinant. Un altre fondo d'armari, per exemple, una faldilleta texana, que a més aquest any es porta tant. L'any passat, si us hi fixeu, bueno, si us hi vau fixar, ja van començar a vindre molt una altra vegada el que eren les faldilles texanes, perquè hi havia hagut com una mica de peron. O sigui, sí, es portaven, però no hi era allò, aquella eufòria de...
Bueno, de desintoxicació de mercat, potser també.
Sí. Sí, jo crec que sí, segurament va ser el que diu el Ricard. I doncs l'any passat es van començar a portar i aquest any també, pues, pots portar pues, la típica normaleta, però si després tens la que va amb perletes, amb una miqueta d'estripat, amb algun dibuix, amb el desgastat, etc, etc, etc. Per tant, faldilla texana, bàsic d'armari. Sempre la podràs treure. El bo dels bàsics d'armari, que és un altre punt, és que potser una temporada no el treus, però el treus al cap de dos.
Tornarà, exacte. Sí, sí, això sí.
Saps? Sí. És una cosa que dius... Vale. A mi em passa, per exemple, amb les samarretes... Mira, avui, Mònica, que portes una samarreta a ratlletes. La samarreta de ratlles blau marí blanca.
Jo és que les ratlles tinc un problema, no? Ja m'ho diu ma mare. Arribo una, i em fa una altra de ratlles, nena.
T'encanten.
No ho puc evitar. Les ratlles no puc evitar, és que se me'n van els ulls. Després arribo a casa i dic, però si en tinc 3 o 4 ja de ratlles.
A mi em passa amb els topos, si et serveix de consol.
Veus? A mi amb les negres.
Veus?
Les pepes negres, sí, sí.
Cadascú té el seu.
Exactament.
No, però veus, a mi em passa com a la Mònica. Ara no, però abans, quan arribava a casa, què, és negre el que t'has comprat? Sí.
Ah. Sí, sí. És que aquella cara de ma mare, quan ja fa, ratlletes...
I tu, sí,
sí. Sí, sí, és que m'agraden, és que hi faràs. Però més, les ratlles també són un bàsic, Aleida.
Per això mateix, és el que anava a comentar. Vull dir que realment és una peça que és un bàsic. Sempre l'hem portat, sempre el portarem, la ratlla marinera. I sobretot a l'estiu. Per què? Per combinar amb uns pantalons blancs, amb uns pantalons vermells, vull dir, amb qualsevol coseta. Sí que, si us hi fixeu, a vegades hi ha el que són les renovacions o reinvencions de les ratlles en samarretes de tipus mariner. Per exemple, amb una puntilla, saps? Que porten, per exemple, una puntilla baix. O jo, per exemple, en tinc una que és... Perquè, clar, jo també tinc 3 o 4 de ratlles. En tinc una d'elles que és com a més curteta, com un crop top, i que sota surt una altra peça tipus blusa. Però, clar, no deixa de ser un jersei de ratlles. Vale? Vull dir, després, tot i això, sent uns bàsics, sempre hi ha aquelles reinvencions de la mateixa peça.
Sí. I, de fet, avui és ratlla amb brilli, en el teu honor. Eh? No estava preparat això, però té cert brilli. Mira, tu saps que jo, els brillis i jo, no som gaire amics. Però avui, dic avui que ve la Leida, deixa'm posar el brilli.
Ai, Mònica.
Què? La dona. Perquè vegis que et faig cas, allò, no? Petites dosis, però sí. Sí.
Ara a veure el Ricard també està potent.
No, brilli no.
Brilli no. Però amb ratlles sí.
Ratlles sí. Ratlles, jo... Sí. Mira, jo avui vaig negre de dalt baix, per exemple.
Bueno.
Texans negres, un polo Burberry negre... i bambes esportives, o sigui, bueno, de vestir, això, sneakers, que es diu, sí? Negres, i mitjons negres.
Ai, l'anava a preguntar els mitjons. Estàs parant els mitjons.
No, l'únic que no porto negre és l'altra peça que no he dit, però vamos.
Ja ens la podem imaginar.
Sí. Ja.
Doncs, home, s'ha de variar una mica. Mira, avui te n'ha dit diversos. A més, estava pensant en la llista aquesta que estic fent. Samarreta blanca, texans, xinos beige, pantalons blancs, són unisex, aquests bàsics. Per tant, les ratlles marineres. Ricard. Ja et passaré la llista.
Tot és unisex, lo d'aquesta llista.
Ara realment. Te la passo per WhatsApp. Vinga, va. I t'apuntes. Seguim, algun bàsic més? Tenim temps encara.
Sí, després tenim també el que són el tema de les jaquetes. Per exemple, una gabardina. Sempre s'ha portat, sempre es portarà i sempre queda superbé. Tant per anar amb pantalons com per anar amb vestit o faldilla. Tant per anar a esport com per anar a l'oficina. Per tant, és un tipus de jaqueta que dius, hosti, què em poso avui? Vinga, això segur que queda bé. O sigui, és molt fàcil. Després també tenim la texana, amb totes les seves variants de colors, però a mi la que més m'agrada per aquesta temporada, o sigui, per les temporades de que són primavera i estiu, és tant la de color texà de tota la vida, la blava, com la blanqueta.
Molt bé.
I després aquí també doncs, és el que dèiem, hi ha les reinvencions, les que porten una miqueta de dibuix darrere, o, per exemple, que porten una mica de tatxuela o una miqueta de brillantet, alguna coseta d'aquestes així també. Vale? I després també en el tema jaquetetes també trobo molt, molt xulo per aquest sobretot principi de temporada, primavera més que estiu, les caçadores de pell. També, trobo
super. Un bàsic, basiquíssim també.
Això ja, o sigui... Mira, jo en tinc una encara de, que me la va regalar mon pare de quan tenia 17 anys. En tinc 30.
Mira.
O sigui, imagina't. Però m'encanta, o sigui, m'encanta, la pell està més desgastada, per tant, està més xula la jaqueta, saps? I clar, és una cosa que dic, mira, potser aquest any no la trec, però és el que dèiem. D'aquí l'any que ve, com que ja no la tinc vista de l'any passat, la desintoxicació, que ha dit abans sí. el Ricard, la faldilla texana... doncs ho faríem també amb les nostres pròpies peces de l'armari. Ah,
també t'ho volia preguntar, en aquesta llista de bàsics, que ara estem fent el de primavera-estiu, diguéssim, és important també invertir potser un pelet més en certes peces, no? Perquè saps que, sí. que temporada rere temporada les amortitzaràs.
Jo crec que, per exemple, en aquest cas, el que ens sabrà menys greu a on emplear aquesta inversió o aquest esforç econòmic, jo per mi és amb el tema de les jaquetes. O sigui, una jaqueta de pell és el que et dic, vull dir, jo en tinc una des dels 17 i en tinc 30, o sigui, i la jaqueta està perfecta, vale? Clar, comptes, m'invento, o sigui, compteu el que val la jaqueta, jo què sé, doncs 300 euros dividit entre els anys que porto que la tinc, quant m'ha costat cada any? No
sí,
res.
Sí, sí, clar, per això et dic, fins i tot amb el tema de les samarretes blanques que deies, no? Al final és una peça també que rentes
que utilitzes
molt més,
molt, sí.
Llavors, per tant, hem de buscar perquè ens duri una miqueta més també, potser, doncs aquest cotó, un pèl de més qualitat, no?
Sí, aquí sobretot ho trobareu molt amb el tema de les cises, vale? Perquè el problema de les samarretes de cotó moltes vegades és que les cises dels laterals s'acreuen. Bueno, s'acreuen, no se fiquen... A veure, tu quan portes una samarreta, el lateral cosit és recte cap avall. Doncs hi ha vegades que tiren endavant, tiren enrere, se fiquen al lateral i després tampoc no hi ha manera de plegar-la. I aquí realment es veu la qualitat de la peça de la roba. Vale? Perquè, clar, home, doncs, un cotó estirat per donar més peces, clar, què passa? Que quan el rentes... tens perilla que la peça es deformi una mica. I si, clar, si és una peça que et poses molt, o, per exemple, és un bàsic que et vols posar molt, clar, sap com a greu, no, també?
Clar, sí, sí, sí.
Clar.
Molt bé, doncs, ens queda poquet temps, però has dit de dalt baix, bàsics en calçat, per exemple.
Falten els peus. Per exemple, les Converse. Qui diria que les Converse es tornaven a portar d'aquesta manera tan heavy?
No s'han deixat de portar mai.
També tens raó. Vale, sí, les Converse sí. Vale. Potser en vés de Converse haguessin sigut unes Vans, el que hagués tingut a dir.
Ah, això mateix.
Aquí m'has enganxat, Mònica.
Però bé, sí, la sabatilla aquesta blanca, llisa, de tota la vida, no?
Bueno, un clàssic. Tant per homes com per dones, tornem, perquè sí, sí, les tendències sí, sí. són tant per homes com per dones.
I les New Balance?
Igual. Idem, idem, el tema de la...
És curiós perquè va haver una època que sí que van com a desaparèixer, però ara se'n veu moltíssimes, eh?
Buah, és com un boom. El boom de les bambes.
Sí, aquest, sí, sí,
sí. Fa cosa de dues temporades i és el boom de les bambes. Jo no havia tingut mai bambes. Us ho dic així de clar.
No tantes com ara, tampoc. Jo havia tingut les Converse, ja està. I ara sí que ja m'he diversificat més.
Jo també havia tingut les Converse, que són les que utilitzava pel dia que deia, hòstia, no tinc ganes de vestir, m'hi vull anar còmode, Converse. Però clar, ostres, ara tinc bambes.
Jo saps la primera vegada que vaig tenir unes Converse? Amb 13 anys.
Sí,
I
clar.
I després
clar.
Ja no n'he portat més, eh?
Ah, no?
No? No, no.
Doncs jo sí que és una cosa que...
Jo també en tenia unes. És més, les primeres que em vaig comprar d'aquest estil eren unes Stan Smith.
Que també ara s'han tornat a portar moltíssim fa, no? Un parell de temporades.
Que eren de color beige. Sí, molt mones eren,
a mi se m'han trencat ara unes Converse que tenia que només m'han durat 20 anys.
No, mi nena!
I tinc un disgust, tinc un disgust.
Tens el tíquet? No. Tens el tíquet, home.
No, ja deuen ser bones, ja, perquè les he portat. Però ja, tinc un disgust, de veritat, em sap greu, jo crec que no les tiraré.
Però vols dir que no les trobaràs?
Sí, home, clar, igual, sí, no és problema. Però
home, això ho pots comprar per internet i si no, les pots dissenyar tu.
Li tens carinyo. És veritat, això ens ho havies explicat, sí, sí, que pots fer el color que vulguis, l'estampat que vulguis.
No sé si és un perill, això,
Però bé, escolta,
a
tenim...
Ratlles,
jo
ratlles.
Crec... Ara, jo ho he pensat i no ho he volgut dir. T'ho he deixat a tu, Ricard,
bueno,
això.
Jo ho deixo, si algú que m'ha de regalar alguna cosa al meu aniversari, que també és properament i em vol un regal, aprofito, si ma mare m'està escoltant, bàsicament, doncs, escolta, unes Converse de ratlles estaria molt bé.
Sí,
un molt bon regal. Sí, senyor. Escolta, quina llista hem fet avui de bàsics.
Sí, sí,
això
maca.
És informació de servei, eh?
Tu la tens feta, no?
La tinc feta. Us la passo ara. La penjarem al Twitter, si voleu, d'aquí una estona, i si no us escolteu el podcast, que riureu una estoneta i aneu repassant la llista.
Molt bé.
Ricard, tu i jo parlem aquesta setmana, però a la Leida no parlarem fins dimarts que ve.
Fins
no sé
dimarts.
Si podré aguantar, Déu meu. Passarà Sant Joan i tot, que tinguis bona revella.
Ai, gràcies, veritat, igualment.
És veritat. Passa-t'ho molt bé, a Leida.
Gràcies, a Leida.
Que tingueu una bona nit màgica.
Igualment.
Un petó, adéu. Adéu.
Ricard.
És veritat, en parlarem divendres, d'opcions d'oci, però clar, aquest any cau en diumenge, en ple cap de setmana.
És estrany, és una mica estrany aquest any.
Sí, és diferent.
Estem tan entretinguts que m'ho he trobat així a sobre. Escolta, acaba de passar bon dimarts, eh?
Igualment.
Parlem divendres, adéu.
La llibertat comença quan tens espai per ser tu mateix. A Ou Roig donem espai a les nostres gallines perquè donin el millor d'elles mateixes i puguin oferir un sabor únic, especial. El sabor de viure en llibertat. Ou Roig, gallines felices.
Un motero aparca en la puerta allá donde vaya.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Yo, en mi declaración de la renta, siempre marco la X a favor de la Iglesia. ¿Y sabes por qué? Porque quiero ser yo quien decida qué se hace con ese 0,7% de mis impuestos. Juntos por un mundo mejor. Por tantos.
Las familias de verdad salen de viaje pensando que ese ruidito del coche no es nada. Y sí es algo. Por eso las familias de verdad necesitan un seguro de verdad. Como el de Mapfre, con el que tienes garantizado el servicio en carretera 24 horas ante cualquier problema. Mapfre, colaborador del acontecimiento octavo centenario de la Universidad de Salamanca.
Este verano no sé dónde ir. El año pasado no acertamos con el hotel, ¿eh?
Las vacaciones son como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar. Por eso yo siempre voy con Viajes El Corte Inglés.
Vive un verano de película con Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, Europa, cruceros. Adelanta tu reserva y descubre todos nuestros estrenos. Disfrutarás de ventajas que son todo un espectáculo. Niños gratis, pago en 3 meses. Y reservando en Viajes El Corte Inglés, te llevas 3 meses de cine gratis. Consulta condiciones.
En Berti queremos darte una recompensa de un 35% de descuento. No por tu capacidad para aguantar a tu familia política, no, sino porque estás comprometido con el planeta y eso merece un premio. Si contratas con nosotros el seguro de tu coche híbrido o eléctrico, te damos un 35% de descuento. El seguro más que perfecto está en Berti.es.
Vive un verano inolvidable con los tecnoprecios del Corte Inglés.
Hasta el 28 de junio, llévate una cámara réflex Nikon D3400 con objetivo 18-55 por solo 449 euros.
Y con financiación fácil hasta en 12 meses.
Además, Nikon te devuelve 50 euros. Consulta condiciones en nuestros centros.
Disfruta del verano con los tecnoprecios del Corte Inglés.
Este sábado no las verás venir. Porque esta vez sus golpes volarán 3 veces más rápido.
¿Quién eres tú?
Especial Jackie Chan.
Sea quien sea, me gusta cómo juega.
El sábado, en 13.
Oye, Fer, ¿tú tienes alarma?
Sí, una aquí y otra en mi casa de la playa.
¿Y qué tal? Estoy pensando en ponerme una.
Yo estoy muy contento. La alarma que tengo aquí la activo todas las noches mientras dormimos. Y la de la playa la tengo para que no se nos meta nadie.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Atención, oportunidad única. Finca de recreo o para vivienda con 13.000 metros cuadrados de terreno. Situada a 7 kilómetros de Binéfar, justo en la salida de la autovía Lérida-Huesca. Consta de casa de 200 metros cuadrados, almacén de 300 metros cuadrados, gran estanque de agua y un jardín ideal. Aprovecha esta oportunidad única. Teléfono de contacto 678 70 56 78.
Autocamión Servi, taller autoritzat de Ebubus Ibèrica, una empresa del grup Daimler per autobusos Mercedes-Benz i Setra. També taller autoritzat per caixes de canvi ZF per a vehicles industrials. Disposem d'un departament de recanvis amb totes les peces i accessoris originals per Mercedes-Benz, Setra i caixes de canvi ZF. Ens agrada la feina ben feta. Autocamión Servi, serietat i bon servei ens defineixen. Carretera Nacional 2, quilòmetre 446, al costat de l'entrada i sortida de l'autopista AP2, Soses.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa, 4 ja, ja per sobre de dos quarts de dues, dimarts 19 de juny del 2018, hores d'ara, amb 26 graus a la ciutat de Lleida, directes cap a la nostra tertúlia dels polítics, avui acompanyats per la Dolors López del Partit Popular. Dolors, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia.
Està amb nosaltres també el Joan Manel Alés del PSC. Joan Manel, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Escolta, com et dic? Joan? Joan Manel? Manel? Com et diuen? Joan Manel.
Joan Manel.
José Luis Osorio, de Ciutadans, què tal? Bon dia.
Bon dia, bona hora.
José Luis.
Què tal?
Tu et diuen José Luis.
I Josep Lluís, també. Ah. I José Luis, bueno, però la meva família gallega. Vull dir que en aquest aspecte no tinc manies.
A tu com t'agrada que et diguin?
A mi m'és igual. José, si m'ho dieu amb bones maneres i amb carinyo, m'és igual.
Molt bé. Gemma Casal, de la Crida CUP. Gemma, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Núria Marín, d'Esquerra Republicana. Núria, bon dia.
Bon dia.
I el Paco Cerdà, del PDeCAT, que ja m'ha avisat que igual arribo tard o igual no arribo, que estic de comissió. No sé quina comissió, la d'Economia. Economia, molt bé.
Em sembla que acaben d'acabar, però vaja.
Sí, just, passa que si s'entretén als passadissos a comentar les jugades o el partit del Mundial d'ahir, doncs clar, llavors arribem tard. Pot ser.
No. Molt entretingut, per cert, el Mundial.
Escolta, això. Sí. El Mundial està sí. Interessant des del punt de vista de que veure un Mundial en el que tot està fet i tot segueix un guió és relativament avorrit i no està passant, perquè Anglaterra ahir va traure el partit, però d'aquella manera.
En l'últim sospir, pràcticament, no? No, però ja està bé que hi hagi una mica d'igualtat i que els petits, quan menys t'ho esperes, se'n donin la sorpresa.
Mm-hmm. Escolteu, tinc diversos temes sobre la taula, com suposo que passa habitualment, en farem un i gràcies, però n'hi ha un altre que nosaltres estem tocant, que estem reforçant molt des de la cadena COPE a Lleida, i és el tema dels pressupostos participatius. És una iniciativa que va començar aquesta segona edició, la del 2018, el passat dia 1 de juny, i que acaba passat demà, dijous, dia 21, i que des d'avui, demà i passat demà, a més de votar de manera telemàtica, també es pot fer als centres cívics que s'anuncien, així com a la plaça de la Paeria, que em sembla que durant tots els dies hi ha hagut una taula amb uns ordinadors per poder votar. Dic, ho pots fer des de la web, paeria.es i directament, però si no te'n surts, doncs pots acudir a una d'aquestes taules que et guiaran en tot el procés, menys a l'hora de votar, que llavors tu ja votes el que vulguis. No sé si en general satisfets de que existeixin aquests pressupostos participatius tal com s'estan duent a terme?
Sí, a veure.
Dic, perquè Ciutadans sou els que ho vau proposar.
Sí, bueno, va proposar i ho van parlar amb la resta, i també copsant el punt de vista de diferents entitats, però no oblidem que la ciutat de Lleida, a banda de tenir un teixit associatiu molt ric i molt gran, qualitativament i en comparació amb la resta de ciutats del nostre voltant, és evident que quan parlem de pressupostos participatius, la ciutat la conformem tots. I també n'hi ha persones que, malgrat no pertanyi a cap entitat, també volen dir la seva. A veure, n'hi ha hagut diferències, n'hi ha hagut millores, canvis respecte als pressupostos participatius de l'any passat. Primer en les dates, també en els mitjans. S'aposta pels mitjans telemàtics, també amb l'ajuda que requereixen aquelles persones que encara no la fan servir. I després jo entenc que des de molts barris, doncs, hi ha cert neguit. Primer perquè és obvi que són ambiciosos i volen per als seus barris i per als seus veïns les millors propostes. Però, vaja, no oblidem que cadascun dels barris, independentment de la seva densitat poblacional i del nombre d'habitants, tenen garantit un petit projecte. Després, el projecte més gran, moltes vegades escoltem la discussió de qui se l'endurà. Bé, aquest projecte, independentment de la seva ubicació, perquè òbviament en algun lloc hi ha de ser, doncs ha de tenir una vocació de projecte de ciutat. En principi, tots ho són, però el projecte gran, doncs, ha de tenir prou suport i ha de ser prou atractiu com perquè un nombre significatiu de veïns li donin suport, no? Bueno, per tant, veurem al final quina és la decisió. La veritat és que donant així un cop d'ull molt ràpid, hi ha idees molt engrescadores, i aquesta és una manera, no?, al marge del resultat final, no?, i de quin projecte sigui escollit, doncs, que la ciutadania s'impliqui i converteixi Lleida en una ciutat seva. Bé, que hi ha coses a millorar, segur que sí, i a veure, doncs l'any vinent, doncs un pas més enllà.
120 projectes, si no tinc mal entès, al final estan en fase de votació. Gemma Casal, que m'ha mirat malament.
No, t'he mirat amb molt carinyo, eh? Sí, sorpresa, t'he mirat sorpresa. Ah.
He dit Ciutadans és qui ho va proposar, bueno, perquè aquests que es van aprovar, el qual no vol dir que els altres partits ho haguessin presentat abans i us ho haguessin tombat, eh?
Exacte. Vale. Ho dic perquè precisament des de la Crida per Lleida i la CUP s'ha presentat pressupostos participatius a tot arreu. El que se'ns fa molt difícil és donar el vistiplau amb això que em parlen de pressupostos participatius, que en realitat no ho són en aquesta ciutat. El que no pot ser és que els projectes que es presentin siguin propostes que són d'obligat compliment de la paeria. Per tant, no es pot admetre que es posi a votació un concurs d'uns diners públics per a alguns projectes. O sigui, jo puc entendre projectes que presentin en alguns barris, propostes que facin doncs algunes organitzacions socials, culturals, associacions de veïns, etc. Però hi ha algunes coses que tu no pots decidir si millorar doncs el paviment o millorar o posar passos de peatons quan és la teva obligació. Doncs aquestes coses no haurien d'anar pels pressupostos participatius, sinó que haurien d'anar per una altra via. I sobre el tema de la participació, doncs molt a dir, perquè evidentment no és el mateix que les organitzacions parlin públicament i que decideixin els barris col·lectivament a que una persona en nom de, que això es doni molt a Lleida, sense haver parlat amb les seves pròpies persones doncs, que conformen l'organització, presenti un projecte i que es prioritzin uns, perquè hi ha molts altres projectes que han quedat descartats perquè sí. I bueno, això
a priori,
s'ha de dir.
Els que han quedat descartats és perquè no complien els requisits.
Sí, clar, però els requisits no és veritat, bueno, tècnics bueno, no. Bueno. Tècnics no.
Això es diu des de l'Ajuntament.
O sigui, perquè l'Ajuntament ha decidit que uns hi passen i els altres no. No? I llavors, no és el mateix una proposta que fa una persona a títol individual que una persona que fa un col·lectiu que al darrere té 100 persones. Això és evident, perquè el treball que fa una associació de veïns o una organització cultural en el seu barri amb totes les persones que hi participin no és el mateix que algú a títol individual pugui proposar. I llavors, com es fa la participació? És que, clar, has de motivar la gent, primer has de crear un pla participatiu que en aquests casos no s'ha fet. Simplement s'ha trucat a unes quantes entitats a les que saps que et respondran i a unes quantes persones a títol individual. Clar, ara votar els projectes, traure'l al carrer, està molt bé traure'l al carrer i que la gent voti el projecte, però s'ha de començar la casa pels fonaments i no anar a la teulada perquè només et deixen triar entre el que l'Ajuntament ha triat prèviament. Per tant, de participatiu en té molt poc.
Mm-hmm. Núria Marín.
Sí, a veure, jo coincideixo amb el que ha dit la Gemma respecte als projectes aprovats i li diria al senyor Sorio que sí que és important qui acabi guanyant, perquè curiosament acaben guanyant els projectes que fan és interpel·lar a l'Ajuntament a que faci accions que ja hauria de fer d'ofici, perquè vull recordar el projecte que va guanyar el SECA l'any passat era l'arreglar el pati de l'escola. Això ho ha de fer l'Ajuntament d'ofici, i en canvi, i després una altra cosa, i a veure per què en canvi, aquests projectes, aquests pressupostos participatius inclouen, són només per inversió, és a dir, que qualsevol projecte que hi hagi que impliqui capital humà, un servei d'acollida als crios, un servei que havia un projecte interessantíssim al SECA, es va desestimar perquè no era inversió, i potser realment el que necessitàvem és el SECA. Eren les dues coses, evidentment, una d'ofici i l'altra, bueno, que
això,
realment
això que dius és la novetat d'aquest any, una de les novetats a les bases és que havia de ser inversió. Que l'any passat no sé si sortia les bases.
L'any passat sí. Es van desestimar, ara ho han posat sobrescrit, uh-huh. Però l'any passat ja els van desestimar tots els que no era inversió, ja ho van fer de facto, no? I respecte a la participació, home...
La participació, perdó, l'any passat, que va ser la primera vegada, està, segons han documentat, bastant per sobre que d'altres ciutats espanyoles de mida similar a Lleida, vull dir que no va anar malament.
Sí, sí, però...
Si mirem números absoluts, sí que a vegades dius com pot ser que tan poca gent, però es veu que no, que és una participació potent a Lleida.
Sí, però jo allò de mirar... Bueno, no ho sé.
És que això de les dades...
Però, clar, jo un projecte participatiu l'entenc i quan tu vas a buscar la participació...
Jo us parlo de dades absolutes, sí, eh? Després la interpretació la poseu vosaltres.
També s'ha de mirar la qualitat de la participació i jo entenc que passa el mateix amb el mercat del Pla. Tots els processos participatius es fan des de la premissa de jo llanço i ja participaran. Per nosaltres no és la manera. Has d'anar a buscar la gent, has de ser proactiu perquè la ciutadania participi. Que les dades són bones, bueno, però és que amb un tema com aquest, que són els pressupostos participatius, hauria de ser majoritari, hauries d'implicar tota la ciutadania. I això de llançar les propostes i, bueno, la gent ja participarà, doncs no...
Vols dir que no se n'ha assabentat la gent?
Sí, és probable, però molta gent no.
Que no se n'ha assabentat?
Al centre històric m'agradaria saber quanta gent se n'ha assabentat, per exemple. Uh-huh. Perquè ve molt, també molt articulat per les associacions de veïns.
Dolors López.
Bueno, hi ha moltíssimes... Sí, als pressupostos participatius, no d'aquesta manera.
Uh-huh. Bueno, a veure, d'entrada dic que jo crec que el fet de demanar, de preguntar a la gent... Que
bueno,
és el
aprofitem
que...
i demanem el vot des d'aquí, també. Vull dir, jo ho he dit al principi, que fins al 21 es pot anar a votar, eh? Clar. Vull dir, que la gent pot anar a votar, que a més hem parlat també amb el responsable tècnic, que està... que és segur fer-ho per internet, que només es pot votar un cop, que és a partir de 16 anys i que has d'estar empadronat a Lleida. Vull dir que tècnicament està molt cuidat el tema.
Sí, per això dic que, a veure, que d'entrada... Cal dir
tècnicament
que,
sí, humanament.
Si em deixem, d'entrada cal dir, no, que és positiu, no, que es pregunti a la gent, i que tots els lleidatans que ho desitgin puguin anar a votar, i que puguin decidir quin projecte els hi agrada més pel seu barri, que puguin opinar, com a mínim que puguin opinar quin projecte els agrada més pel seu barri i també que puguin opinar que quin projecte els hi agrada més com a projecte important, com a projecte de ciutat. Aquí s'han dit diverses coses i algunes coincideixo, no? A veure, és cert que té mancances, no és l'ideal, però, claro, també hem de pensar que és la segona vegada que es fa i que segurament, si això continua, s'anirà perfeccionant, no? Que la gent s'enterin o no s'enterin, pues, sí, se pot decidir fer més campanya sobre aquesta qüestió, però en qualsevol cas jo crec que hi ha una xarxa d'associacions de veïns i que també depèn molt de cada associació de veïns. Hi ha associacions que en aquest sentit són més actives, hi ha barris que tenen inclús com a més concepte de barri i que allí pues, el número de persones... Que col·laboren i que voten, pues segurament és major de lo que hi ha en altres barris que no tenen tanta cultura de barri o que l'associació de veïns no és tan potenta o no fa tant perquè es voti, no? No té tanta força o dieu-li com vulgueu, no? Lo que sí que és cert és que abans no existien els processos participatius, però d'alguna manera, vull dir, quan hi ha aquest procés, surten pues, una sèrie de propostes que són les que prioritza la gent, no? Però això, sense haver aquesta votació, diguem, formal, etcètera, d'alguna manera sempre ha existit, no? Perquè no, quan és a títol individual, perquè vosaltres no sé qui deia, no, és que no és el mateix quan és una associació majoritàriament que a títol individual, claro, però és que això d'alguna manera, quan abans, sense haver aquest procés participatiu de manera formal, una associació també plantejava o planteja una obra, d'alguna manera el que hi hagi un número important de persones també fa força. I després, respecte al número, si és molt o és poc, de gent que participi, punt número 1, la gent no està obligada a participar. O sigui, la gent participe i vote el que vol. O sigui, això d'entrada, no? O sigui, que tampoc no ens hem de caficar, no? De dir, no, és que només ha participat un 20% o un 30%. Bueno, pues
tant de bo.
Sí, o sigui, la gent no està obligada.
No, jo, però això deien que s'ha de fer una feina prèvia, sí, de pedagogia, participar. Si no, tenim societats totalment amorfes.
El que crec que és important és ficar les coses i després la gent és grandeta i tothom sap el que vol o el que no vol.
Mm-hmm. Joan Manel.
A veure, els pressupostos participatius és com tot allò que vols arrencar i vols començar, ha de començar per algun puesto, per algun lloc, per algun inici, diguem. És veritat que els anteriors hi va haver-hi algunes coses, doncs, que algunes mancances que per aquest any s'han solucionat, jo penso, i bé. I ara estic parlant ja no com a PSC, sinó com a secretari d'una de les associacions que han presentat diversos projectes. L'any passat se'ns va informar d'una manera, aquest any hem rebut un correu, hem estat totalment informats, se'ns ha convidat a totes les associacions, a reunions als centres cívics, reunions amb altres associacions, per debatre, reunions amb els tècnics. O sigui, jo crec que el que és la part d'informació arriba a la ciutadania, pots arribar de diferents formes i maneres. Aquesta vegada s'ha optat per fer-ho mitjançant les associacions, que són aquells que estan a primera línia, les que tenen el contacte directe amb la ciutadania. Com a associació, continuo parlant, perquè nosaltres al Pardinyes presentem l'opció 60 i ho hem tingut tot facilitats, o sigui, més temps per preparar la campanya, que és una de les fallides de l'any passat. Hem pogut fer pedagogia amb els nostres propis socis. Els nostres socis, hi havia alguns que no en sabien, ara ho saben. O sigui, tot això és un projecte, ha d'arrencar, s'arrenca i ha d'anar evolucionant per millorar i anar a molt més. Que la ciutadania pugui escollir què fer amb una part dels pressupostos i quines són les coses a la que la pròpia ciutadania li doni prioritat, potser són coses que hauria d'assolir el propi ajuntament i el propi barri o la pròpia associació diu que és prioritari a altres coses que potser l'ajuntament o els tècnics creuen que ha d'estar per davant. Per tant, això també ajuda a marcar unes prioritats segons vulgui la ciutadania i les associacions.
Però el manteniment dels espais públics, el manteniment de les escoles, és obligació.
Manteniment de les escoles és obligació.
No és prioritari o no, és obligació.
És obligació mantindre un pati.
Núria, fem ordre.
Perdó.
Sí, està clar, Núria, això teniu raó. Sí.
Però, Joan Manel, si acabes...
No és opcional, no hauria de ser una opció.
Sí, no és això, claro. Sí, però tu pots tindre un pati d'escola per arreglar o pots tindre un voral sense per tornar a fer. Prioritzes el voral i potser és més important i la ciutadania...
Que s'han de fer les dues coses, eh?
Pues això mateix, que es fa primer.
Bueno, lo que passa que, claro, és una després de l'altra.
José Luis i Gemma, que m'han demanat la paraula.
Sí, a veure, molt breument. És evident que la ciutadania que es troba la seva realitat més propera quan surt de casa i surt al carrer és la primera a l'hora de trepitjar realitat. I de vegades, doncs, és obvi que l'administració no té aquesta celeritat ni aquest zel a l'hora de fer aquestes actuacions que són... la seva obligació. I així, d'aquesta manera, doncs, també és una forma que l'Ajuntament, doncs, acceleri aquestes tasques, però és obvi que tot el que és manteniment d'equipaments públics i la via pública, doncs, és una obligació. Però bé, a partir d'aquí, a veure, el mecanisme, sens dubte, és millorable. Idees, segur que n'hi han moltes de millors. A veure, s'ha de valorar també la tasca dels tècnics, no?, a l'hora de filtrar aquests projectes, perquè és obvi que per raons pressupostàries o per raons de competència o ajustades a dret o tècniques en general, alguns d'ells no poden passar aquesta criba. Però, a veure, jo estic convençut que per l'any vinent, si es repeteix l'experiència, doncs serà molt millor. Jo entenc que hi ha alguns grups polítics que no estan d'acord, però vaja, la idea de fons és que la ciutadania s'impliqui i que el ciutadà sigui ciutadà actiu, que no sigui client i només rebedor de serveis, sinó que la ciutat se la faci seva i que posi l'accent en què és el que jo puc proposar pels meus veïns en comptes d'adoptar una actitud passiva i només esperar que sigui l'administració que faci coses per a ell.
Gemma i Núria.
Bueno, a mi dic que amb 40 anys de PSC jo penso que han tingut temps per articular uns pressupostos participatius o de fer participar la gent. No s'hi val ara dir que és una cosa nova, etc. I després no m'acaba de quedar gaire clar si parles en tant que PSC o parles en tant que entitat que s'ha reunit amb tècnics i que has presentat un projecte a l'Ajuntament per ser finançat. Ho dic perquè aquestes coses també marquen una mica quins són els projectes, no? I com s'articulen. Llavors, nosaltres creiem que és fonamental fer participar la gent en tots els espais. Mai hem considerat als ciutadans de Lleida com a clients. Jo entenc que la ciutadania no és client de res.
Parlo en termes generals,
però
clar.
Jo t'ho dic perquè si realment
és una metàfora,
si realment són ciutadans...
Precisament per això hem de reforçar el paper
precisament
actiu.
Precisament, per això, el seu paper actiu ho ha de ser per a tothom i no només per a alguns. I llavors, clar, es fa molt difícil dir que es fan uns pressupostos quan tenim un ajuntament que no és transparent i les dades també et diran públicament que és l'ajuntament més transparent, bla, 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 quan la realitat és que és un dels ajuntaments més opacs que hi ha.
No, però el tema de la transparència no ho diu l'Ajuntament de Lleida.
No, clar, però tot depèn de com tu elaboris les dades i com després...
Depèn dels inputs que
valoris. Clar, és evident.
Sobre aquells informes és transparent.
I en el tema de participació és el mateix. Jo puc dir que han participat 200 entitats, encara que siguin les mateixes 200 entitats que la majoria no han anat a les reunions, o estan invalidades perquè la regidoria de participació deia, quan es volia fer el pla de participació, que hi havia 800 i pico entitats a Lleida, i quan li dèiem, quines? No ho va voler dir mai. I resulta que després em dona més de 400 de baixa. En sèrio? O sigui, clar, és molt poc seriós. Llavors, dir que la gent està participant és molt relatiu, perquè tu a la gent has de poder motivar a qui puguin decidir sobre projectes propis, però no a decidir coses que l'Ajuntament ja té l'obligació de fer. I si volen preguntar, que preguntin, per exemple, sobre la gestió de l'aigua, que és una cosa que afecta a tothom i que la gent està molt preocupada. I sobre això, en canvi, no ho volen fer.
Mm-hmm. Bueno, però això és un altre tema.
Bueno, una empresa, o sigui, que ha de gestionar l'aigua per un projecte de remunicipalització de l'aigua, jo crec que és prou fonamental i que afecta prou directament als pressupostos com perquè l'haguessin preguntat.
No, pel fet de fer la pregunta correcta, dic que no entre dins dels pressupostos participatius.
No, però és que clar,
perquè ara entra el que volen.
Tal com estan dissenyats.
No són preguntes tipus test.
Ara queda molt bé
posar les opcions.
Ara queda molt bé posar la paraula participatiu a tot el que fem, no? Però a mi...
Intentem ser breus perquè ens queda poc temps.
Sí, només dues coses. Clar, ell mateix ja ha parlat, no?, de que s'han reunit l'associació amb els socis i els que no són socis. Clar, és evident que tothom és lliure de pertànyer o no pertànyer a l'associació, però des del meu punt de vista, amb aspirar a que tots els del barri se sentin implicats jo i anar a buscar a la gent del barri. I hi ha barris que, donada la seva idiosincràsia, doncs queden molt fora d'aquests processos participatius, perquè no s'ha fet aquest treball previ d'inclusió i d'esperonar la participació. I a mi em grinyola molt, molt, la coherència del PSC quan portem arrossegant tot el mandat, el reglament de participació ciutadana, però fent pressupostos participatius. Home,
a veure, siguem una mica coherents. Dir el que he dit abans.
Breu,
o sigui,
sisplau,
tothom participe en la mesura que vol. El ciutadà és lliure, o sigui, no té cap obligació ni d'estar en una associació de veïns, ni té cap obligació de votar dintre de l'associació, ho pot fer individual o pot optar per no fer-ho. Sí que lo desitjable és que tothom digui el que vol, però bueno, a veure, estem en un país lliure i per tant la gent
pots
fa
preguntar
el que vol, però és que a més hi ha moltes maneres de participar, perquè a veure, d'alguna forma això és una manera directa, el ciutadà vote, ell, però després hi ha la indirecta, que és la que s'ha fet tota la vida, que el ciutadà escolleix, en aquest cas a Lleida, en unes eleccions municipals a uns representants, i els representants presentem aquelles propostes. Per exemple, ja que no s'ha tret, demà tenim el ple del debat de l'estat de la ciutat i tots els grups hem presentat propostes. Nosaltres, el grup municipal del Partit Popular, ha presentat propostes que són per la ciutat, pels lleidatans. Alguns grups han presentat propostes que res o poc tenen a veure amb la ciutat. No. Vull dir que també cadascú fa aquelles polítiques i recull.
Nosaltres hem presentat precisament tots els incompliments.
I recull.
Serveix de poc a provar coses, bueno, si després es compleixen.
Dolors, 10 segons.
Hem demanat que es facin coses.
Joan Manel.
Sí, però si s'aproven i no es fan...
Bueno, això és el que us deies.
És com al·ludit, Joan Manel, com al·ludit.
Després de fer pancartes, de vestir Lleida amb els pressupostos participatius, de ficar falques, de fer diàlegs, diaris, de cridar a les associacions, perquè és la manera més directa que tens d'arribar a la ciutadania. Aquestes associacions ho han de transmetre a les seves, als seus socis. És que, continuo dient, és que no hi ha altra manera d'arribar. Has de fer, tota la publicitat, i una vegada has fet la publicitat, la ciutadania sap que hi ha aquests pressupostos. Després està si em vol involucrar o no. Però bueno, això és com la transparència. Hi ha qui ho veu d'una manera, i totes les entitats i organismes veuen que hi ha una manera de mesurar aquesta transparència, i sou dos sempre els que dieu que no, que hi ha unes altres, i aquelles, doncs mira, les coneixem.
Hem hagut d'anar a la GAIP un munt de vegades, demanar informació, se'ns feia arribar.
És el que hi ha.
Si això és transparència, no ho sé.
Hi ha un organisme que diu que la paeria està des de les més transparents. Bueno, hi ha alguns grups que creuen que no.
Hi ha organismes que diuen que no és transparent, com la GAIP.
Extremadament breu, José Luis Osorio.
Bueno, en qualsevol cas, s'agrairia una actitud constructiva per part de tothom. Jo sé que hi ha moltes reticències i discrepàncies, però vaja, al cap i a la fi, els pressupostos participatius no són d'un grup polític, són per a tota la ciutadania i per a tots. I amb això vull dir que el paper de les entitats és molt important, perquè tenen un avantatge en tant que tenen mecanismes per vehicular les propostes i donar-les a conèixer, però aquell veí que ens està escoltant, que per motius de feina o personals no pot ni li va bé formar part d'una entitat, doncs té tot el dret del món també de presentar la seva proposta i votar, no?
Bueno, de fet, l'any passat, el 2017, vam entrevistar aquí a Copa Lleida un particular. Clar. Va ser un dels que va presentar un projecte i va sortir triat, el dels arbres de la mitjana de l'Avinguda de Madrid.
Clar, perquè anem a veure, un particular que no pertany a cap entitat no pot tenir una bona idea, no la pot donar a conèixer, no la pot proposar, jo crec que sí.
Claro.
Tant, aquí no s'ha de discriminar a ningú.
Bueno, us anava a treure el tema de la P2, però com que també és un tema que no el solucionarem en una setmana, en parlem la setmana vinent. I també m'expliqueu el tema d'aquest divendres a la... És el penúltim, no?, abans d'anar de vacances...
Penúltim, sí.
Penúltim, al juliol, teniu ple, sí, també, o no?
L'ordinari. Sí, clar. Aquest és extraordinari.
Bueno, no, aquest tenim l'extraordinari demà i divendres l'ordinari.
I divendres l'ordinari, però el juliol, de juliol encara ho teniu.
Però davant de la ciutat, l'últim.
Sí. Molt bé, José Luis Osorio, Joan Manel Alés, Dolors López, Gemma Casal, Núria Marín, com sempre, gràcies per estar amb nosaltres. Bona setmana.
A vosaltres, gràcies.
Gràcies a vosaltres. Sí.
I nosaltres ja anem directes cap a les dues, com sempre, que haguis passat, encantat, que haguis passat aquests minuts de ràdio amb nosaltres. I tornem demà, 12:20, puntuals com sempre. Acaba de passar un bon dimarts. Salut, adeu.